L'informatiu de Murter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Murter. Edita i presenta Tere Giner.
A finals d'aquest estiu podríem tenir ja enllestides les obres del pont penjant que unirà Deltebre i Sant Jaume, una infraestructura que ahir el conseller Joaquim Nadal s'encarregava de visitar per comprovar l'estat de les obres. D'aquesta manera, encetem avui, dijous 4 de març, l'informatiu de Mute, fent una passejada per aquesta infraestructura de 250 metres que permetrà la connexió entre els municipis de Deltebre i Sant Jaume sense que això resti l'interès d'un paisatge únic, el que ens ofereix el nostre delta. Ahir el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, va visitar les Terres de l'Ebre. Un dels motius fou per visualitzar l'estat de les obres del nou pont penjant sobre l'Ebre que unirà Sant Jaume i Deltebre. Una obra singular que segueix amb bon ritme. De les declaracions del conseller i de l'estat de la mateixa obra, ens en parla en aquesta primera crònica Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta.
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, va visitar ahir, acompanyat dels alcaldes de Sant Jaume d'Enveja, Joan Càstor i de Deltebre, Gervasi Aspà, les obres del nou pont sobre l'Ebre entre els dos municipis. Aquesta actuació, que comporta una inversió de 17,1 milions d'euros, permetrà tant millorar la mobilitat com afavorir el desenvolupament econòmic i potenciar els valors paisatgístics, turístics i culturals a l'entorn del Delta. Les obres van començar el juny de 2008 i es preveu que concloguin a finals del mes de setembre. El pont que s'està construint és de tipus penjant, tindrà una longitud de 250 metres, una amplada de 19,3 i un galip nàutic lliure de 12 metres en el tram central. Fins al moment, pel que fa a l'estructura del pont, s'han executat els dos estreps, així com la pila i gran part de l'estructura metàl·lica del costat de Deltebre. Així mateix, està avançant en les tasques que permetran la construcció de la pila i del tauler del costat de Sant Jaume. També s'estan iniciant les feines per al muntatge a la part de Deltebre del tram que conformarà la part central del pont. A més de la millora en les connexions i la mobilitat, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha concebut el nou pont com una obra singular, harmoniosa amb l'entorn del Delta, que permeti potenciar els valors i al mateix temps donar un nou impuls a l'economia, segons paraules del mateix conseller Joaquim Nadal.
Que és una obra històrica pels dos municipis i per tot el Delta de l'Ebre i que la substitució del pas de barca per un pont transitable tant per vianants, bicicletes com cotxes significa un canvi d'escala en les comunicacions entre els dos municipis a banda i banda del riu. Sant Jaume i Deltebre tenien aquesta vella reivindicació històrica que, a més, és el punt central de la futura anella del Delta. I aquí hi ha un compromís important del govern de Catalunya de respondre a les expectatives del territori i de construir aquelles infraestructures que la gent del Delta ha reivindicat sempre. Les reivindicacions de sempre ara es converteixen en realitat. I hem vingut en un moment en què, acabat un dels estreps, el del costat de Deltebre, comença el segon pilar en el costat de Sant Jaume. Vol dir que d'aquí 3 mesos tindrem una estructura ja simètrica, dos pilars, pilars visibles que s'enfonsen 45 metres a sota el riu. És a dir que la fonamentació per fer que el pont aguanti entra en les entranyes de la terra sota el riu 45 metres. I això significa que la part visible és potser la més visible, però no sé si és la menys important en termes estructurals, tot i que després la col·locació de tota la plataforma és el que permetrà finalment tancar el vano i fer que un dia, encara que sigui a peu i de forma provisional, els veïns de Sant Jaume i de Deltebre puguin pujar al pont i donar-se la mà sense haver-ho de fer a través del pas de barca. Jo crec que des d'un punt de vista romàntic el pas de barca hauria de continuar, no? I convertir-se en un atractiu turístic, però els efectes pràctics per cotxes, persones, turistes, etc., jo crec que aquest pont és una nova oportunitat per la via del Delta.
El pont s'integra en la futura anella del Delta, una anella viària i de carrils bici concebuda per tal d'equilibrar la vialitat dels dos hemideltes, tot dotant-los d'una bona infraestructura de comunicació entre tots els nuclis urbans. A més, permetrà crear un itinerari en bicicleta que apropi la natura a la ciutadania.
El Pla Territorial de les Terres de l'Ebre rep 2.600 al·legacions després del segon i últim període d'informació pública. Aquest Pla Territorial ha rebut un total de 2.602 al·legacions d'ajuntaments, institucions, entitats i agents socioeconòmics del territori després d'haver estat sotmès a informació pública durant dos períodes diferents. El secretari de Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Oriol Nelo, presentava davant el Consell Rector de l'Institut per al Desenvolupament de les Terres de l'Ebre els resultats del procés d'informació pública del document. En la reunió, els membres del Consell fixaven també el procediment per impulsar la candidatura de les Terres de l'Ebre com a reserva mundial de la biosfera. Josep Roig, La Plana Ràdio.
És una de les notícies destacades de la jornada per repercussió territorial que té. Comencem recordant que després d'una primera ronda de 3 mesos a informació pública per a institucions, ajuntaments i particulars, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques decidia sotmetre de nou el document amb la inclusió de les aportacions a un segon període de 2 mesos, que va anar des del mes de setembre de l'any passat fins a finalitzar el 2009. Al decurs d'aquest període es van recollir aquestes 2.602 al·legacions. En bona mesura, el gruix de les al·legacions, segons concretava Nelo, procedeix de particulars afectats per la restricció de la urbanització en espais oberts no urbanitzables, particularment en el cas de municipis com l'Aldea o del Tebre. Un problema que, assegura, s'ha reconduït amb la nova normativa sobre construccions en aquest espai que ultima la Direcció General d'Urbanisme. Les administracions públiques i els ens locals han presentat finalment unes 50 al·legacions, dos els agents socioeconòmics i les 2.500 restants, concentrades en aquests dos casos locals esmentats anteriorment, doncs han estat particulars, partits polítics i entitats. En total, les al·legacions abasten fins a 900 temes i d'aquests, prop de la meitat, uns 400, fan referència a la qüestió urbanística en espais oberts, 200 a les infraestructures i 100 al desenvolupament urbà. El secretari de Planificació Territorial del Departament, Oriol Nelo, explicava que el procediment continua amb la inclusió de les al·legacions al document amb la intenció d'aprovar el Pla Territorial definitivament abans d'aquest estiu. L'escoltem.
El que estem fent és fer despullar el contingut d'aquests escrits per incorporar-los en els documents. Estem parlant amb tots els ajuntaments. De fet, la presentació aquí forma part d'aquest procés, diguem-ne, d'explicació i de participació. Hem tingut també reiteradíssimes sessions de treball amb els departaments de la Generalitat i en particular amb la representació del govern de la Generalitat en el territori, encapçalada doncs, pel mateix de delegat per en Lluís Salvador, i en aquest moment doncs, estem avançant ja cap a la confecció del document final, que hauria d'anar doncs, a l'aprovació provisional i a l'aprovació definitiva abans de l'estiu.
El director de Planificació Territorial explicava també que a mesura que avança el procés existeix un alt nivell coincident d'interessos al voltant del document. Dia que s'apropaven a un consens cada cop més alt, precisava, no sense reconèixer les intervencions crítiques dels representants de Convergència i Unió a l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, que venen reclamant des de fa mesos la retirada d'aquest pla.
Gràcies, Josep. 3 projectes de l'Ametlla de Mar rebran inversions del Fons Europeu de la Pesca. La producció de glaçons de la nova nevera, l'adequació de les llacunes i un projecte que té com a objectiu la revalorització dels productes locals i la pesca han estat seleccionats pel grup d'acció local Litoral Costa de l'Ebre del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural per rebre les inversions del Fons Europeu de la Pesca. Olga Tomàs, La Cala Ràdio.
Avui a l'Ajuntament de l'Ametlla, el grup d'acció local Litoral Costa de l'Ebre del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural presentarà els projectes seleccionats que rebran inversions del programa del Fons Europeu de la Pesca Eix 4. A l'acte assistirà Antoni Espanya, director de serveis del Departament d'Agricultura a l'Ebre. Segons avança l'alcalde del municipi, Andreu Martí, president d'aquest grup d'acció local, la Cala té 3 projectes seleccionats. Per una banda, hi ha la iniciativa de la Confraria de Pescadors de produir glaçons a la nova nevera que ha comptat amb el suport del consistori de l'Ametlla. Aquest projecte rebrà una inversió de prop de 80.000 euros d'ajut a fons perdut. Aquesta xifra suposa el 40% del total de la inversió. Ens ho explica Andreu Martí, alcalde del municipi.
Hi havia la voluntat i ja s'està funcionant aquesta ampliació de la fàbrica de gel, dels cubitos, perquè ens entenguem. Era una proposta que que volia diversificar l'activitat a través d'aquesta fabricació de cubitos, de glaçons, i en aquest sentit doncs, els hi vam donar tot el suport, igual que amb el president de la cofradia, doncs, en aquest projecte.
L'altre dels projectes que rebrà quasi 70.000 euros és l'adequació de les llacunes que forma part del projecte global de millora del litoral. Martí va recordar les accions que ja s'han dut a terme a la Costa Calera, com per exemple les millores a la platja de Txelín, Calavidre i Calafort. Una altra de les iniciatives que rebrà la inversió europea està basada en la revalorització dels productes locals i la pesca, en el qual tindrà un paper important el Centre d'Interpretació de la Pesca i iniciatives com el Tunatur. Aquest projecte rebrà prop de 9.000 euros d'inversió. A part, hi ha altres projectes seleccionats a la costa ebrenca que rebran inversions, com per exemple els de Sant Carlos de la Ràpita, Poble Nou del Delta, Amposta i Deltebre, entre d'altres.
Aquest passat cap de setmana, Amposta va acollir una nova edició del cicle Parlem per abordar temes relacionats amb el lideratge de les Terres de l'Ebre. En l'acte organitzat pel Partit Popular van assistir Rafa Luna, Francesc Ricomà o el diputat ebrenc Joan Bertomeu. Del mateix ens en parla en la següent crònica Manel Ramon des d'Amposta Ràdio.
Doncs així és, Amposta va acollir una nova edició del cicle Parlem, coordinat per l'oficina parlamentària del Partit Popular de Tarragona i en aquesta ocasió centrat en les oportunitats de lideratge a les Terres de l'Ebre. Prèvia a la taula rodona que va coordinar el diputat autonòmic Joan Bertomeu i que va introduir l'acte Guillermo Martínez, president local del Partit Popular d'Amposta, van intervenir també Francesc Ricomà, diputat popular tarragoní al Congrés, i Rafael Luna, diputat autonòmic. Durant la taula redona, que va comptar amb diferents intervencions, com per exemple Federico Tarazcona, exportador de cítrics d'Alcanar, o també Miguel Fàbregas, president de la Cambra Rosera d'Amposta, Juan José Royo, membre del col·lectiu d'empresaris del moble de la Sénia, Domingo Cid, com a representant de la Federació de Comerciants del Moble de la Sénia, i Néstor Soler, membre de l'Associació d'Empresaris del Montsià, es van plantejar diferents propostes per tal de millorar el sector industrial i comercial del territori. Tot un seguit de taules redones que es porten a cap per tal de que el Partit Popular pugui prendre nota d'allò que els empresaris del territori demanen per al futur. Escoltem a Joan Bertomeu, que és diputat al Parlament de Catalunya pel Partit Popular.
Ho estem fent a les diferents comarques de tota la província de Tarragona perquè creiem que aquest contacte directe dels polítics en el món empresarial pues és molt important, no? I a diferència de que normalment els partits polítics tenim la manera de treballar, d'alguna forma, dir les nostres propostes, pues aquí ho fem al revés, no? El que fem és cridar a presidents de diferents entitats, per exemple, en el cas d'avui trobem el sector de l'arròs, trobem el sector dels cítrics, trobem el sector de la construcció, trobem el sector del moble, trobem els sindicats, i clar, és una diversitat d'opinions que nosaltres agafem la situació real dels sectors i en vez d'explicar o dir les nostres propostes, el que fem primer que res és escoltar-los i que diguin ells com se troben, què és el que creuen del que estem fent políticament mal fet, que és veritat, que puguen denunciar la disconformitat que puguin tindre avui en el món polític, i nosaltres, clar, tenim la responsabilitat que tindrem a la comunitat autònoma, tenim la responsabilitat que tindrem al govern central, però clar, d'aquestes iniciatives, d'aquestes propostes, d'aquestes queixes que ens arriben des dels sectors directament, pues ne prenem una bona nota i d'alguna forma agafem el compromís en el territori de que en el cas de tindre responsabilitat de govern en un futur, pues que nosaltres tinguéssim aquestes inquietuds damunt la taula, que poguéssim proposar-ho i plasmar-ho damunt dels programes electorals nostres.
D'altra banda, Joan Bertomeu va manifestar que el tripartit presenta la vegueria de les Terres de l'Ebre com la solució als problemes del territori. Des del Partit Popular va dir es prefereix parlar de crear llocs de treball per sortir de la crisi.
Gràcies, Manel. Continuem parlant de política municipal i ens desplacem fins a Santa Bàrbara perquè aquest municipi ha renovat el conveni amb justícia. D'aquesta manera es dona als veïns i veïnes penats de la localitat la possibilitat de complir la resolució judicial en el seu propi medi, fent treballs per a la comunitat. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Doncs segons informa la pàgina web de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, va ser a la primera junta de govern del passat mes de febrer quan el municipi va renovar aquest conveni, ja que amb ell es dona la possibilitat als veïns i veïnes penats del municipi a complir la resolució judicial en el seu propi medi, convertint-se en una mesura que fa possible la conciliació del règim penal o civil al que s'han de sotmetre amb la seva vida familiar, laboral i social, en concordança amb l'orientació reeducativa i de reinserció social que atorga la Constitució de les Penes. Una de les formes més aplicades d'execució són els treballs en benefici de la comunitat, mitjançant els quals penals, els penats reparen a la comunitat els danys causats pels fets delictius que han comès a través de la seva col·laboració de manera voluntària amb institucions públiques o entitats privades sense ànim de lucre. Entre els tipus d'activitats que realitzen hi ha, segons també explica l'Ajuntament, la col·laboració en serveis d'atenció a les persones i en programes formatius, tractaments de deshabituació, la col·laboració en tasques de medi ambient i cura d'animals, recollides selectives, protectores d'animals i d'altres. També la col·laboració en actes cívics, com campanyes solidàries, activitats esportives o diferents actes públics, o el suport a activitats de manteniment, com ara cura d'espais públics, arranjament d'arbrat, neteja o emmagatzematge. També suport a activitats administratives, com arxius, missatgeria o informàtica. En el conveni signat s'estableix una sèrie de compromisos tant per part de l'administració local com per part del Departament de Justícia. Així, l'Ajuntament s'obliga a facilitar l'accés als serveis socials municipals com també als serveis de formació o d'inserció laboral, entre d'altres. Per la seva banda, el Departament de Justícia destina una part del pressupost a finançar la col·laboració amb els ajuntaments. A més, col·labora tècnicament oferint assessorament, informació i formació en temes que són competència de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil. Durant l'any 2009 es van dur a terme un total de 456 jornades de treball i per l'any 2010 ja prevista la incorporació de noves persones. Entre les tasques realitzades, les més destacades són tasques de suport a la brigada municipal, activitats de manteniment i neteja d'edificis i espais municipals o la inclusió a programes de formació. Montse Rodríguez, la regidora de Serveis Socials, dia que aquest conveni, a més de convertir-se en un exemple de responsabilitat compartida, es configura també com un servei que facilita que les persones condemnades puguin executar les mesures a prop del seu lloc de residència, alhora que pretén impedir la impunitat de la persona que hagi comès un delicte.
Manifestació a Móra d'Ebre. No al cementeri nuclear, ni a les Terres de l'Ebre, ni enlloc. La CANC, coordinadora anticementeri nuclear de Catalunya, us crida a manifestar-vos a Móra d'Ebre aquest diumenge 7 de març a les 12 del migdia. Tren antinuclear des de Barcelona. Marxa de cotxes des del Camp. Marxa de cotxes des de Tortosa. La gent del Baix Ebre i del Montsià sortiran a les 11 del pàrquing del Sabeco de Tortosa. No al cementeri nuclear, ni a les Terres de l'Ebre ni enlloc. La CANC.
Et convidem a una fira amb molt de gust.
Visita FestTast, al pavelló firal de Tortosa, de l'11 al 14 de març.
Compra i tasta qualitat, els millors vins, restaurants, marisc, arrossos, embotits.
I gaudeix de les demostracions de cuina, les cates de vins i caves, les exposicions.
Recorda, de l'11 al 14 de març, visita FestTast.
11 de març, sols professionals.
Més informació a festtast.cat.
Organitza la de Tortosa.
FestTast, una fira amb molt de gust.
El cap de setmana del 5 i el 6 de març se celebrarà a l'Aldea el Dia Internacional de la Dona, amb un seguit d'activitats. Començaran divendres dia 5 amb la conferència El sentit de la vida, a càrrec de l'Assumpció Salat. Tindrà lloc al Casal de Joves de l'Aldea a les 20:30 hores. Dissabte, al restaurant Espanyol, tindrà lloc el dinar de la sòcia, organitzat per l'Associació de Dones de l'Aldea, a les 14 hores. Per apuntar-vos, trucar al 977-450030. Més tard, a les 16 hores, al mateix lloc, a càrrec del grup Delícies, es llegirà el relat Dones sense por. I col·laboren en aquestes activitats l'Ajuntament de l'Aldea, la Generalitat de Catalunya i l'Associació de Dones de l'Aldea.
Aquest proper cap de setmana, Xerta acollirà la segona edició de la Fira del Cítric, un certament on es promociona aquest producte i també els atractius de la localitat. Des de que es va crear la marca pròpia Taronja de Xerta, els productors de la localitat s'encarreguen de comercialitzar-la directament i aquest certament és un aparador immillorable per donar-la a conèixer. Així ho explicava per a les Emute Lino Bertran, alcalde de Xerta.
I llavors, bàsicament, perquè tenim un sector de productors del cítric que s'han dedicat a, des que es va crear el logotip de la taronja de Xerta, a comercialitzar-la directament. És això el que ens ha animat més a seguir amb aquesta política que des de primer es va portar, que és que ells recullen la taronja i la venen directament al públic sense passar per l'intermediari, aconseguint així millor qualitat, i millor preu.
Enguany, la Fira del Cítric disposarà de dos espais, el casal, com a pavelló de cuina i tastos, i una carpa instal·lada a la pista poliesportiva i anomenada carpa multisectorial, on hi haurà tots els expositors. L'alcalde de Xerta manifestava que aquesta segona edició, a més de promocionar la taronja de Xerta, s'ha volgut donar un impuls a la gastronomia del municipi i de les Terres de l'Ebre. Per aquest motiu, explicava que s'ha organitzat un concurs de cuina on un dels ingredients ha de ser un cítric i que el casal de Xerta acollirà l'anomenat pavelló de cuina i tastos.
Llavors, doncs, el pavelló del casal municipal es munten unes cuines, muntem una cuina amb 12 cuiners, que són no professionals, però són gent del poble, homes i dones del poble, cuiners excel·lents en producte gastronòmic d'aquí de la terra, en el qual durant els dos dies, a les hores de dinar i de sopar, traurem uns plats perquè la gent els pugui degustar i provar tot el que és la gastronomia de les nostres terres.
En aquest certamen es comptarà també amb la col·laboració de Francesc López, xef del restaurant Torreó de l'Indià, que amb la recent otorgada estrella Michelin donarà prestigi a la cuina del municipi i també del comentarista culinari Pere Tàpies.
I llavors, a més, el diumenge tindrem la col·laboració de Pere Tàpies, que fa aquest programa de ràdio, com a comentarista i com a explicar doncs, la nostra, el que és la nostra gastronomia. Llavors, al final, l'últim acte, el tanca faran de Villa Retiro fent una cosa especial amb cítric, amb taronja.
Durant el cap de setmana de la fira també s'han programat tot un seguit d'activitats complementàries, com el concurs de fotografia sobre la taronja, la presentació de la novel·la Mans de Fang, de l'escriptora local Francesca Liern, i les actuacions del grup d'animació de carrer La Colla del Geperut i del grup Bandarra Street Orchestra. Serà el conseller de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, Jordi Ausàs, qui presidirà la inauguració oficial de la fira el dissabte 6 de març i a partir de les 11 del matí. Tot i que fa quasi un mes de la celebració de la festivitat de Sant Antoni i dels Tres Tombs, per diversos motius, a Deltebre l'endarrereixen. D'aquesta manera, l'espectacularitat de la festa es podrà gaudir aquest proper diumenge amb més de 200 cavalleries. Des de Ràdio Delta ens ho explica avui Lluïsa Bertomeu.
L'associació Tres Tombs a Deltebre i la regidoria de festes organitzen per novè any la festa dels Tres Tombs. El programa d'actes d'aquest diumenge 7 de març començarà a les 9 del matí amb la concentració de cavalls, carruatges i genets al Centre Cívic i Cultural. Durant la concentració hi haurà esmorzar. A continuació començarà la desfilada pel municipi per beneir els animals a la parròquia de l'Assumpció i posteriorment a la parròquia de Sant Miquel. La jornada acabarà amb un dinar de germanor. S'espera la participació d'uns 200 cavalls i també que la gent del municipi s'impliqui, tal i com destaca Rafael Escurriola, president de l'associació Tres Tombs.
Que miressin d'estar mirant la sortida aquesta que hi ha, bueno, el desfile que hi ha de cavalleries que hi ha, perquè hi ha moltes coses boniques, o sigui, hi ha molts de cavalls molt bonics, n'hi ha carruatges molt bonics, i és una cosa doncs, que d'alguna forma, això ja saps tu que fa uns anys que quasi bé pràcticament se va perdre, però se va tornar a engegar i a poc a poc s'ha anat remuntant, i ja veus tu que trobar 200 cavalls tots en un grup en un dia així des, no es troba a qualsevol dia, ni a qualsevol lloc, ni a qualsevol banda, Jo que això és una qüestió d'anar sembrant el granet cada dia i llavors després te trobes que claro, este dia és recollir una miqueta del fruit dels granets estos que han sembrat tots els dies. No?
A la diada, que compta amb la col·laboració de la delegació del govern, les Terres de l'Ebre i la Diputació de Tarragona, hi haurà cavalls de la Ràpita, el Perelló, Santa Bàrbara, Mas de Barberans i Sant Jaume. Recordeu, aquest diumenge, diada dels Tres Tombs a Deltebre.
Continuem fent un recorregut cultural i turístic pel nostre territori, i és que una bona manera de conèixer la Serralada del Montsià és visitant el Centre d'Interpretació a la localitat dels Freginals. Durant aquest mes de març es realitzaran diverses visites guiades per la població i pel mateix Centre d'Interpretació. Una bona ocasió per conèixer més i millor el nostre paisatge. Manel Ramon avui ens fa de guia des de Amposta Ràdio.
Doncs sí, és important conèixer el paisatge i el territori on vivim, i aquesta és la feina que fa el Centre d'Interpretació de la Serralada del Montsià, ubicat a la població dels Freginals. Un magnífic centre d'interpretació que es podrà visitar a través d'una visita guiada el proper dissabte 6 i 13 d'aquest mes de març i també el diumenge 14 i el dissabte dia 20. Una visita interessant per conèixer més aquest indret de les Terres de l'Ebre, concretament de la comarca del Montsià, del que ens parlava Pere Luque.
Sí, tant. I a més, al mateix temps també comentar així que el Pla d'Dinamització Turística de les Terres de l'Ebre ha programat una sèrie d'excursions, visites guiades a diferents pobles de les Terres de l'Ebre, i uns d'ells és a Freixinals, i ensenyaran amb una visita guiada el centre i el poble, no? Se fa el mes de març, els dissabtes 6 i 13 a les 4 de la tarda, i els diumenge 14 a les 11 i mitja i a la 1, i per últim el dissabte dia 20 a les 10 del matí. Bueno, és la, organitza el Pla d'Innovació Turística de les Terres de l'Ebre, suposo que la seva web deu tenir informació. Només comenta que la gent pot aprofitar per anar a veure, si no, pues, que sàpiga que els diumenges de 11 i mitja a 1 i mitja, tot el mes de març, ja està a veure el nostre horari, el Centre d'Interpretació de la Serra Montsià, i poden acudir, i que mai, ja que van, si volen visitar, també tenen al costat la serreta de Freginals, on està la barraca que colis, una barraca impressionant de pedra en sec, i que realment pots passar un matí o un dia sencer inclús molt agradable a un poblet al costat que tenim com Freginals, i potser el veuríem d'una altra manera diferent, no?
El mateix Pere Luque ha recordat que hi ha tendència a passar del delta als ports sense contemplar la serralada del Montsià, un altre dels paisatges on s'ubiquen masos famosos i també indrets força espectaculars. Temporada de teatre Amposta 2010. Dissabte 20 de març al Teatre Auditori de la Lira Ampostina i a les 10 de la nit, En un barquito de vela, una història sobre la batalla de l'Ebre. Una obra per seguir el fil de la batalla de l'Ebre de la mà dels seus protagonistes, tant d'aquells que van quedar gravats per sempre a les pàgines dels llibres d'història, com d'aquells soldats anònims que van arriscar les seves vides per una causa que molts d'ells no comprenien. En un barquito de vela, de la companyia Teatre Cádiz, interpretada per Pau Bou, Isabel Núñez Castro, Arnau Puig i Albert Riballo. El Teatre Auditori de la Lira Ampostina serà el proper dia 20 de març a les 10 de la nit. Recorda, preu de l'entrada 15 euros, entrades anticipades a l'àrea de cultura de l'Ajuntament d'Amposta i llibreria Gavina. Teatre Amposta, 20 de març, En un barquito de vela, una història sobre la batalla de l'Ebre.
Vine a apoyar a Crator a la Sala Rasmatàs de Barcelona en motiu de la competició de bandes a nivell mundial Emergenza. El proper dia 13 de març es facilitarà un autocar per anar i tornar amb totes les comoditats. Farem festa i sortejarem una guitarra firmada pel grup.
Informa't al Facebook de Crator.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Tot i que els hi costa, els núvols continuen trencant-se, les clarianes continuen, en definitiva, guanyant terreny. No a tot arreu, a gran part del país, però en zones de l'extrem nord, sobretot en el Pirineu, els núvols encara es mantenen una mica compactes i amb alguns petits ruixats, sobretot en el vessant nord. És en aquest sector on pot continuar nevant al llarg de la jornada de manera feble i, en tot cas, amb una tendència a la tarda a que aquestes nevades vagin perdent força, baixant de cota cap als 1.000 metres, sobretot en l'extrem occidental, on acabarien de desaparèixer ja a darreres hores del dia. Esperem que, en conjunt, doncs, amb aquestes clarianes que han d'anar imposant-se i, especialment a partir de migdia, el sol domini, i tan sols doncs, remarcar que a la tarda es poden reproduir algunes nuvolades a l'interior de les comarques de Girona, no descartem alguns petits ruixats. En conjunt serien fenòmens força localitzats. El temporal marítim també anant a la baixa i unes temperatures que avui podran recuperar-se una mica més respecte a ahir i, per tant, més possibilitat de valors que arribin fàcilment als 15 graus. De cara a demà, els núvols tornen a augmentar, sobretot a partir de migdia i a la tarda, cap a l'extrem sud del país, amb un cel mig ennuvolat o enteranyinat, però difícilment amb precipitacions. Un nou canvi de temps afectarà sobretot el País Valencià, on poden tornar a caure algunes pluges. Sembla que a Catalunya quedaria una mica al marge i les temperatures inicien un descens que es notarà més al llarg del cap de setmana amb un ambient un altre cop fred i d'hivern. I especialment diumenge es notarà, a més amb el risc de l'arribada d'algunes nevades en cotes baixes.
Arriba, com tots els dies, l'hora del comiat. Els esperem demà divendres, a la mateixa hora i des de la seva municipal. Reben una cordial salutació de qui s'encarrega de presentar i coordinar aquest temps de notícies en nom dels serveis informatius de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tere Giner, fins la propera.